El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Us ho explicàvem, el Departament de Salut no ha demanat a hores d'ara que Sabadell i l'àrea metropolitana nord i sud i el barcelonès puguin passar a la fase 2 de la desescalada. Un canvi de fase que ha de permetre, entre d'altres, que les escoles de tots els nivells puguin obrir portes. Un retorn als centres educatius que no és obligatori i que ha generat un mar de dubtes en els pares. Com es veu des del punt de vista mèdic? Ho ha mirat de descobrir el Pere Gallifa.
Sí, podem parlar amb el doctor Valentí Pineda, que és pediatre de l'Hospital de Sabadell i també el president de la Societat Catalana de Pediatria. Doctor Pineda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pels pares que tinguin dubtes, és un bon moment perquè els infants tornin a l'escola?
Bueno, en principi aquí hi ha per totes les opinions. Portem més de 2 mesos confinats i en principi des de molts llocs ens demanaven que els nens poguessin ja començar a anar a l'escola o com a mínim anar unes hores a l'escola perquè tots els seqüeles o trastorns emocionals d'estar confinat tant temps pues, poguessin veure's una mica alleurejats. Però, bueno, en principi hi ha moltes dubtes.
Hi ha dubtes perquè aquests infants es puguin contagiar a l'escola?
Sí, clar, en principi sembla ser que no hem d'alarmar perquè no és moment d'alarmar, perquè és un moment amb una baixada important de la pandèmia, i paral·lelament a aquesta baixada podem dir, clar, que els nens no semblen ser una franja d'edat que pugui afectar molt aquest virus i també hi ha dubtes de si són grans contagiosos d'aquest virus. Fins ara s'ha parlat que sí, perquè tot era una mica còpia del que passa amb la grip, que la grip sí que el nen agafa la grip amb unes incidències més altes que l'adult i és un dels factors principals de contagi de la malaltia de la grip de la població, però el coronavirus, per lo que anem veient, però això va canviant perquè anem aprenent sobre el virus conforme van passant les setmanes i els mesos, veiem que el coronavirus probablement el nen no juga el paper que juga amb la grip. Per tant, sí que és veritat que no ens hem d'alarmar, però realment el contagi zero o el risc zero amb un nen que vagi a l'escola sense les mesures de prevenció, aquests dies tots en parlem, doncs no existeix, amb el qual hem de ser també curosos a l'hora de posar les normes que s'hagin de posar.
Clar, entenc que molts infants són asimptomàtics i que, per tant, pots portar un nen que estigui contagiat sense que te n'hagis adonat i a partir d'aquí estendre un altre cop una mica el coronavirus.
La teoria és aquesta, i la teoria en principi portaria el que acabes de dir molt bé, però sembla ser que la pràctica poder no és tan important, el que passa que no podem dir que no pot passar això, però realment no s'han vist brots en escoles abans que comencés la pandèmia, tothom està clar que un mes abans ja hi havia o ja corria el virus dins de la nostra societat i en canvi no hi ha hagut grans brots a les escoles. I tampoc s'ha vist a les famílies on s'han afectat adults, que pràcticament sempre és primer l'afectar l'adult i després el nen, cosa que passa al revés de la grip, i que realment amb aquestes petites evidències, que són petites, perquè això no està plenament demostrat científicament encara, perquè ens falten dades, ens falten treball, ens falten estudis publicats a revistes de referència que expliquin tot això, doncs realment podria ser que no fos tan alarmant, però els dubtes ens tenen lligats i mentre hi hagi la mínima possibilitat de que sí que sigui un factor de contagi i sí que el nen pugui infectar-se, pues realment pues hem de tenir les normes com sabem aquests dies que hem de tenir per intentar parar el contagi d'aquest virus.
Per tant, la recomanació seria, com aquests dies ja va sent, és fent passos cap a la normalitat, però sobretot amb precaució i tenint en compte tot el que hem estat aprenent aquests mesos, no?
Exacte. En principi hi ha una frase que l'altre dia sentia, no recordo d'aquí, però que em va agradar bastant, que com més relaxem les mesures de confinament, més seriosos hem de ser amb les mesures de protecció i sobretot amb les mesures de diagnòstic dels tests. Ara sí que tenim tests per fer a tothom i això ens tranquil·litza molt. El personal sanitari ara sí que tenim EPIs o equips de protecció individual i això també ens tranquil·litza molt. Ara sí que als hospitals tenim llits per poder atendre qui faci falta, inclòs a UCI, amb el qual tot això ara ho estem veient amb uns altres ulls. Però realment hem passat un parell de mesos que tot això no ho teníem, tot i que podria dir-se que sí, però no ho teníem, i hem patit moltíssim. Vull dir que ara, per tornar a el que es diu la nova normalitat, ens està costant, perquè hem agafat por, i això és evident, i hem agafat por a la gent, però també al personal sanitari, que hem viscut dins dels hospitals, jo treballo, ja ho sabeu, al Parc Taulí, i hem viscut un parell de mesos espantós.
Pels pares que hagin de treballar i tinguin la dicotomia de si trucar els avis o portar els nens a l'escola, la recomanació quina seria?
Bueno, a veure, aquí hi ha dues coses. Els avis ni veure'ls, al principi.
No ni veure'ls,
pobrets, però clar, a veure, aquesta malaltia s'ha carnissat amb la gent més gran de 70 anys. El 88% dels morts per aquest virus han estat persones més grans de 70 anys, i això no ho hem d'oblidar-ho. Són les persones de risc, amb el qual, si hem de protegir algú en aquests moments, aquests dies, i si tornéssim a començar de zero, agafaríem la gent de més de 70 anys i els protegiríem a tope, ¿vale? Perquè han sigut el 88% de la mort, vull dir que dels morts, amb el qual és evident que no els portaràs persones que puguin estar infectades, o potser asimptomàtics, com molt bé deies tu abans, no? Han de tenir molta cura, es pot anar a veure els avis, però amb les mesures de protecció que tots coneixem, ¿vale? Aquesta seria una part, i la segona part és anar a l'escola. Clar, anar a l'escola ja sabem del conflicte que està havent-hi, no? Nosaltres, com a societat científica, juntament amb el Departament de Salut, vam fer unes normes, que són les mateixes normes que pot fer la Societat Espanyola de Pediatria. Nosaltres l'hem fet a la Societat Catalana de Pediatria amb el nostre Departament de Salut, i evidentment les normes són les que són: distanciaments, número de nens, grups reduïts, que no es puguin barrejar un grup amb l'altre, etc etc. I això, quan un hi pensa com a pare, doncs diu, ostres, això és molt difícil de posar en pràctica. Nosaltres fem el document com a sanitaris, com a metges, com a personal sanitari, com a Departament de Salut, Salut Pública, i després veiem que el que escrivim, la veritat és que és veritat, en principi, que no es pot, que pot ser que no es pugui complir massa, vull dir, aquí està la gran història, no? I entenem, entenem que els pares diguin que els volem fer anar a l'escola als nens i després les normes que posem siguin difícils de complir, però és el que hi ha. El risc és el que és, la malaltia és la que és, i nosaltres, com a Departament de Salut i Societat Científica Catalana de Pediatria, hem de posar les normes que són les que són i que tots els països tenen.
Clar, abans que parlàvem de precaucions, quines hem de tenir des de casa?
Bueno, en principi està escrit, està publicat pel Departament de Salut i per la Societat Catalana de Pediatria quina és la manera de tornar a les escoles de forma parcial, absolutament voluntària, que tothom tingui molt clar que no s'obliga ningú a anar a l'escola, és una cosa absolutament voluntària. Evidentment, les mesures que tots coneixem, la protecció individual en forma de mascareta, això probablement els professors sí o sí, els nens però si estan a espais oberts poder no, però espais tancats sí, rentat de mans sovint, aïllació de les habitacions, de les classes, i d'alguna manera és el que tots hem après en aquests dos mesos de confinament i de pandèmia, i està escrit clarament per grups d'edat, el que s'ha de fer en grups, i és evident que després també hi ha una part important, no? Hi ha els mestres que evidentment els hem de respectar, i si nosaltres si acabés anant-hi tota la població infantil o primària, etapa educativa infantil i primària, anessin tots, necessitaríem el doble o el triple de mestres, amb el qual aquí ja tenim una altra queixa, que realment les mesures aquestes, amb el nombre de mestres que tenim, si va la gent que està escrita a l'escola, no, és inviable. Vull dir que tot això és una cosa que hem d'anar tots entenent, no ens hem de discutir uns amb els altres, sinó que entenent la dificultat del moment, la dificultat d'aquesta malaltia i la dificultat de que hi ha coses que s'han de fer d'una manera que realment és molt difícil de complir, però bé, hem de tirar endavant, hem de començar a desescalar, i probablement en fase 2 es podria plantejar de forma voluntària, insisteixo, pues, algunes edats, poder anar a l'escola unes hores, no masses, al principi per tenir un nen mentre els pares treballen de forma presencial, si és que així ho han de fer.
Clar, com deia ara, és voluntària l'assistència a les classes, però al setembre, potser ja no ho serà, serà diferent la situació pels alumnes, també per les famílies, de com serà aquesta tornada a l'escola?
Al setembre serà una altra història, encara no ens hi hem posat. A principi de setembre sembla ser que l'escola pugui començar, però no sabem en quines condicions i com hauríem de fer-ho, perquè probablement 100% presencial no es podrà fer, i s'haurà de mesurar molt bé com ho fem, i això és el Departament d'Educació i sobretot els mestres que han de dir com hauria de ser, no? Com es pot fer. Perquè presencial 100% és molt probable que no es pugui fer, a no ser que canviïn molt les dades i donem per desaparegut el virus al setembre, encara faten uns mesos i no, tampoc és impossible pensar això, però si seguim amb el risc de que pugui encara recircular el virus entre nosaltres, probablement s'haurà de fer d'una manera que l'educació haurà de dir com ho pot fer, com ho vol fer i quins recursos hi ha per fer-ho, que això també és molt important sempre.
Perfecte, doctor Valentí Pineda, pediatre de l'Hospital de Sabadell, també president de la Societat Catalana de Pediatria. Moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres i aclarir-nos una mica més les coses.
Gràcies a vosaltres.